Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Via Lliure. Podcast.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
Santi Jiménez, bon dia.
Bon dia.
Malcom Otero, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, us veig una mica com el Monzó i el Pàmies. Hauríeu d'anar a Avinguda Mistral amunt, a Avinguda Mistral avall, agafadets de la mà.
Més cascats, nosaltres.
Vosaltres, que sí. El xurro, sí que el tema de la foto del xurro no la veig tant, perquè no arribaries, Santi, a menjar ni una punteta.
Impossible competir.
M'agradaria veure-us amb un plat d'espaguetis com la dama i el vagabundo.
No, tampoc podria competir. Jo he anat a vegades a un lloc de gent jove que es diu Jardineto a menjar. Amb el Malcom i no.
Local juvenil.
On surt el jovent?
On surt el jovent d'ara.
Bé, què hem de fer avui?
Pues avui hem de fer... Avui tenim públic.
És veritat, eh? Es pot dir això?
Sí. Què tal, guapos?
Mira, poden dir... No, que diguin hola, que diguin hola. 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 Ai, que guapos.
Són
els fills del Malcom. Sort que han sortit de la mare.
És la meva fillola, eh?
No penjarem fotos ni res, que això és la intimitat de les famílies.
Clarita, vas a ver lo que decimos ahora.
Millor que no escoltin gaire.
Bueno... Avui no farem cap express, perquè se'ns ha demanat, se'ns ha de demanar...
Què? Què se'ls ha demanat?
Home, Millet.
Millet se'ls ha demanat.
Però Millet és com fer Pol Pot, vull dir, si està tot escrit...
I a més tothom ho sap tot, no?
Tothom ho sap tot, vull dir... Després van dir Fosbury. Pobre Fosbury, home.
Fosbury.
A més, crec que era una bona persona.
Qui es va morir fa poc?
Laura Valenzuela.
Laura Valenzuela. Hi havia gent demanant Laura Valenzuela.
Molt malament per la gent que demana. És com demanar Carina.
Sí, ja sé que és un atemptat al bon gust, però això d'aquí a fer un exagrama...
Però escolta, que avui farem una persona...
Sí.
A veure, que avui és un execrable molt per, com diríem, per boomers, o per fins i tot gent més... perquè...
Pre-boomers, sí.
Pre-boomers, fins i tot, eh? Perquè és un home que va ser molt important a Hispània. Dic Hispània. És que sempre em surt... És que quan et miro, surt Hispània.
Pesat, que et mirem.
De veritat, eh?
No,
deixeu però... la bona gent de l'Hispània tranquils.
La bona gent, sí. No,
A les germanes Reixac.
Imagineu l'Espanya dels 70 i dels 80, vull dir. Que hi ha dos cadenes de televisió i una cosa, un torero oficial, el cordobés, un jugador oficial, Amancio, un... Allò, pues, hi havia un per tot, no?
Sí, un espanyol de cada...
I aleshores hi havia el capellà enrotllat, que era... I com només hi havia dues cadenes de televisió, bàsicament una, sí. L'altra tampoc emetia tot això, sortia tot arreu. I a més escrivia novel·les. I era, sens dubte, l'autor més venut a Espanya als anys 60 i 70.
Sí o no?
Sí, juntament amb Gironella,
sí.
Los tipus escrivien dies i tal, eren com els dos bestsellers.
Sí, però un tio que era famosíssim en aquella època, és un home que, a més, era capellà. I feia novel·les... Ai, juvenils.
No.
Sí, no. Compromeses...
No.
Poc compromeses, s'ha de dir, però el compromiso era el que hi havia. Un home que ho va ser tot i després va caure en l'oblit, no? Però tant és així que va caure en l'oblit que les necrològiques... Si s'hagués mort en aquella època, ostres, hagués sigut un daltabaix nacional a Espanya.
Si s'hagués mort en el cim de la seva fama,
eh? 60 i els 85.
Sí.
Però més que era, més que, mediàtic era?
Mediatiquíssim.
No? Val.
Va començar sent un autor supervendes,
sí.
I després, quan va arribar el boom de la tele i tal...
Sortia tots els programes de tele.
Bueno, els dos canals que hi havia, sí.
Però ell ha mort i les necrològiques han aparegut un any després de la seva mort.
Però ha mort ara?
No, el 2012. Ah. El 2011, però fins al 2012 no va sortir la primera
necrològica. Ningú es va
enterar.
Sí, noi.
Clar, i no és que hagués mort allò... Han trobat una mòmia aquí huele a muerto, yo no he sido...
Yo tampoco.
Aquí, no. Va morir en una residència, i quan va morir, la gent es va fer aquesta pregunta de dir...
Que encara era viu.
Que encara era viu. Que és això, que aquesta pregunta ens la fem amb certs personatges.
Vosaltres especialment, eh? Quan teniu dubtes, a vegades...
No, però no només nosaltres, allò. Michael Caine està viu, encara.
Sí.
Ha complert 90 anys i surt allò i li fan allò de evasión a victoria i tot això.
Ai, sí.
Dean Van Dyke.
Hosti, Dick Van Dyke.
Que clar, que ha sortit
Dick
ara.
Van Dyke
ens hem enterat que
és viu, no? És viu ara.
Ens hem assabentat aquesta setmana que està viu perquè l'han detingut després de tenir un accident amb 97 anys. Un accident de cotxe. I que li van a mirar ara
Què?
Ara, ara, als 97.
Què li van mirar?
Si pot conduir.
Si està en condicions.
Però si no conduïa, si és el les bufes xamanelles aquell de Mary Poppins.
De gran, que bé.
Clar, és al·lucinant, no? I, a veure, aquest home, el que parlarem avui, aquest és un escriptor, va passar a ser best-seller, va estar molt a la tele, i ningú se'n recordava. És una desaparició tipus Hazard, o Kaká, o Coutinho, no? Que van ser molt famosos en el seu dia, i ara ningú els recorda. Perquè avui li traurem l'alçacoll a un escriptor cursi, cursi com una mala cosa, com un llaç a la pitxa.
Escolta, mama,
perdoneu,
per favor.
Amb èxit, que va ser també un mentider, un hipòcrita, però sobretot un pederast.
Ja hi som.
Avui parlem del mossèn José Luis Martín González Vicente y Vigil, més conegut com José Martín Vigil o, simplement, com Martín Vigil.
Yo solo soy un vigía.
M'he pensat que la cançó diria, jo solo soy un vigil.
Clar, però per un dia que posem Silvio...
Sí, noi.
I punxem una
cançó. Marxa, eh, Silvio?
Jo volia...
Però a veure, almenys està bé la cançó.
Música sí,
no, la majoria de les coses que em poseu són autèntica batsòmia.
No, però si tu vas a la llista de Spotify, música sí. Per suïcidar-se...
No.
No,
però Silvio
jo...
Rodríguez.
No.
Soy un vigil. Ja m'he cortat les venes.
No enganxava a posar ojalà.
Ojalá
le
corte la vena.
No. ¿Heu entès això de un disparo de nieve a Cuba? Ojalá un disparo de nieve.
Jo, se m'acudeixen certes...
Ja, però... Tu les metàfores.
Va,
bueno, una metàfora, sí.
Però aquesta cançó, òbviament, varia perfecta per la de Martín Vigía, no? Martín Vigía tampoc era un revolucionari,
però
eh?
Però Vigía no, era Vigil.
Vigil, Vigil, val. Vigil. Però no era...
No, és que a vegades diu que el nom és una cosa i després se'n posa una altra.
Sí, ell, de fet, se'ls va canviar... Vigil. Va anar al jutjat a canviar-se el nom per dir-se... José Martín Vigil.
Ah.
El José Luis, el González i tot.
Ah, perquè es deia José Luis.
Sí.
No, és que teníem els noms, Domingo, Martín, no sé quant,
ui.
Martín Vigil. Però és que, clar, era de bona família, eh?
Sí, era de bona família, no eren revolucionaris, com deien, però això ho veurem després. Ell neix a Oviedo, el 1918, al carrer Milícies, o Milícies.
Sí, clar.
Si neixes al carrer Milícies...
No, també pot ser Milícies, si és en Asturià, no?
Sí.
Les Milícies.
Milícies.
Es veu que el carrer el va marcar. La seva família era rica, el seu pare Natalio, no era del poble del Sora del Santi, però bueno, que el seu avi es deia Melitón.
Melitón, m'encanta que
no.
I Natalio molt bo.
Com Melitón Manzana.
És zipi-zape, Melitón.
I que era un veí
editorial Bruguera.
El pare, que havia fet fortuna a Oviedo. I va enviar el nen, que era molt bo, s'estudia, tot s'ha de dir, al col·legi dels jesuïtes.
Mm. Allà hem anat tots els bons.
D'allà va marxar a Madrid, a estudiar enginyeria naval.
Pobles jesuïtes.
Quin no,
pobles jesuïtes, després de que
passés... T'ha tingut a tu?
Home, però van tenir Urdangarina
a
la mateixa classe per compensar.
I va estudiar enginyeria naval i està de vacances, de tornada a Astúries, a esclatar la guerra. Ell estava afiliat ja prèviament a Falange.
Falange!
Hombre.
I el van detenir breument.
Però era estudiant aquí, eh?
Sí, era estudiant.
Clar, perquè quan esclata la guerra no tenia 20 anys, té 17.
Exacte, 17 o 18 anys. Un cop alliberat d'aquesta petita detenció... Es va unir al front, primer com a enllaç d'una bandera de Falange...
Enllaç d'una bandera de Falange vol dir que...
Enllaç d'una bandera de Falange.
Sí, l'enllaç era el diguem-ne... La bandera de Falange era com una mena de grupuscle, mm-hmm. I ell era el coordinador, l'encargao.
Sí.
I després al Marroc el fan al Férez. Però les coses del destí...
S'ha de dir que el Férez els feien només els que sabien llegir i escriure. Tenia molt...
Sí, hi havia possibilitats.
Tenia possibilitats.
Però per coses del destí... maten a tots els seus superiors. Moren tots els seus superiors.
Com a coses del destí.
Bueno, de la
guerra. De la guerra.
La guerra. No, però bueno, podien morir els no me moren els de baix. Ja. En aquest cas...
Fa la guerra i se murió. Home, que realitat és el destino...
Alguna opció hi havia que no acabés.
Home, no, haver-te quedat a casa.
Sí, sí.
Però es va quedar sense ningú per sobre i aleshores el van fer capità de la seva companyia, que eren 100 persones. La quarta companyia del batalló número 7 de cazadores de Ceuta.
Carai.
Va lluitar a primera línia a la Ciutat Universitària de Madrid, que això va ser una cosa molt, molt cruel, que deia que hi havia rius de sang i tal, una cosa molt, molt impressionant, i els fronts de l'Ebre i Extremadura. Diuen que tenia molt bona punteria. Això què vol dir? Que matava bé.
Sí. I, que guanyava molts pelutxes a les files.
I va guanyar dues Creus Roges al mèrit militar, la medalla de la campanya...
Que collons que li diguin Creu Roja.
Sí. No, escolta'm, és una manera de dir...
I la creu de la guerra. Mm. Això ho explica ell,
en un llibre de títol subtil, per si penseu si és una mica d'esquerres, que es diu Les fletxes de Miaz.
Ui,
no sona progre.
No. Per ser el capellà progre, tampoc era molt...
Però no era capellà aquí encara, vull dir que...
No, ara anem a aquest capellà. Ell torna a Madrid i està eufòric per la victòria de los buenos, del guerrero de l'antifà, de Diego Valor, de Roberto Alcázar, de Pedrini, de tots aquests, i acaba la carrera d'enginyer naval. Però potser se n'adona que ser enginyer naval a Madrid...
Si és que això...
No, veritat, tampoc té...
L'enginyeria naval estudiada a Madrid...
I si ets d'Oviedo, que tampoc té mar, no. Pels de l'ESO...
Oviedo no té mar, clar, no.
No molt, no pels de l'ESO i pel Bundó. Vale, no té mar, Oviedo.
Si era més endintre, més enfora.
No és endintre, és...
Té mar Gijón i Oviedo no.
Clar, sí.
Ah, per això ja... Un es diu Sporting i l'altre es diu Real. Vale. Aleshores decideix canviar de rumb i fer-se capellà. Capellà jesuïta. Mhm. Perquè a l'església sí que hi ha tot arreu, tant és que siguis a Madrid...
Capellà, o... que va.
Ja està. Fa els seus estudis eclesiàstics a Salamanca i després fa de mestre, de petit mestre, de maestrillo, a col·legis de jesuïtes. En concret, el primer lloc està 3 anys a un col·legi de Vigo. I allà descobreix que la seva vocació són... Ai, 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 ai... Els joves. Si és el típic capellà que diu, jo parlaré amb els joves, jo sóc en Rullà...
Deixeu que els nens s'acostin a mi.
No? I jo m'acostaré massa als nens. Després, estudia 4 anys a Comillas i a Sicència... Atenció, filosofia i lletres, humanitats clàssiques i teologia. Hosti. Mentre és a Comillas, a més de treure tots aquests títols, escriu la novel·la titulada La vida sale al encuentro. La publica el 1955 a una editorial de Mèxic i és un èxit brutal a Hispània. Espanya, no vull dir Espanya. Se la considera, atenció, ai, 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 una novel·la d'adolescents. Adolescents, una novel·la moderna comparada amb la literatura per a joves de l'època. Potser tenien raó en això.
A veure, jo no l'he llegida perquè sóc massa snob.
Ja.
Però he fet una cata d'unes 50 pàgines.
Ah, bueno, però i... te l'has fullejat una mica.
Sí.
Vale.
Havia més cursi...
Ell també es fullejava, també.
Prou!
És cursi com un moneder de purpurina. Aquesta és la veritat.
Amb unicornis.
El títol, La vida sale al encuentro, sí. No fa presagiar res molt, eh? No.
És títol de...
Va vendre un milió d'exemplars, un mil i mig.
Sí, a l'any 55, eh? O sigui, és, la vida sale a l'encuentro, és culebrón de migdia, eh?
Total.
La vida sale a l'encuentro.
És un noi que perd la fe, ha morir el seu germà, que té la polio, tot això, molt de plorar molt, però al final torna gràcies a un jesuïta. Però, a més, s'enamora d'una noia alemanya...
Alemana!
I al final, aquest està una mica descentrat, per què? Perquè està enamorat, però és amor de veritat. De fet, perquè us feu una idea, la frase d'amor del protagonista, que es diu Nacho, Ignacio, perquè és Ignacio de Loyola també, totes són referències, a la seva estimada és... Karim, después de la Virgen y de mi madre, eres la mujer a la que más amo.
No. Sí, és una frase...
La frase d'amor, aquesta,
que també va dir Florentino. Karim,
però,
Karim ha nacido para jugar en el Real Madrid.
Però a veure, haz de la ESO.
Karim.
Però perdona, ESO, com a frase per a declarar Ubus... A veure, jo no em declararia amb aquesta frase,
No, jo tampoc.
Cal actualitzar-la. Jo no dic que m'agrades més que el Fortnite, tampoc. Però, home, però dir que t'estimo però menys que la meva mare, jo crec que això, com diuen ara, red flags i molt de cringe.
Però
bravo!
Ser-te el que vos soy.
Bravo!
Temazos. Avui que és el
Robbie Martí. Williams i aquest senyor.
A Camilo Sesto.
Camilo Sesto.
Cantant Mola Mazo.
I tant.
Mola Mazo, i que tant. Pels que no ho sapigueu, és una frase que es deia molt abans, que semblava... De...
Sí, sí. Quan va treure la cançó ja no es deia.
Ja... Aquí,
aquest és el tema.
Vale. És ell tenia molt d'èxit, moltíssim. Les seves novel·les les llegia tothom. Les llegien a... O sigui, era l'autor més recomanat. Però... Sobretot la llegien molt i la recomanaven als col·legis perquè la llegissin els joves. Perquè eren com temes així, que tractava temes com d'actualitat...
Forts.
Però des del punt de vista catòlic.
Ja, hi havia un fons.
Clar, i aleshores tenien una mica literatura social, però molt light. Va. Perquè, mira, us explicarem els títols.
Vale.
Després del meravellós La vida sale al encuentro, va treure La muerte está en el camino.
Hosti.
Home, com en funció de la vida sale al encuentro, és un gran truco, aquest, és a dir, la muerte sale...
Està en el camino.
Ja no li quedava més, la vida i la muerte, ja no tenia
la vida.
No.
Alfa i Omega.
Però després titula Sexta Galeria, que no va sobre la presó, va sobre uns miners.
Va.
També titula una altra, que és Una xabola en Bilbao. Los curas comunistas.
Ui, ui.
Un altre títol.
Això, eh?
Això, però clar, realment... Sí. Tu dius, los curas comunistas. No, no és... No va del que sembla, va del tot el contrari. Nación de muchachos, ay, ay, ay.
Ui.
Muerte a los curas, que és una novel·la sobre la guerra civil, o 12 indeseables. Però el pitjor de tot és quan es posa modern. Mm. Com ha fet ara el Malcolm dient cringe
sí,
i
sí.
Red flags.
Red flags,
que cringe. No et pega. O sigui, que no pots parlar de red flags i cringe
Stalking.
Amb la pinta que tens, home. Que no. O sigui, intenta parlar això. Quan... Això es va passar molt durant la transició. Tierno Galván també ho va intentar
bé. Sí.
Allò de el que no esté...
Colocado, que se coloque.
I el ro... i que nos i... corten el rollo, i el loro.
I el loro, no sé què deia, és veritat.
I
que esté colocado, i deia... que se coloque... I què més era? Sí. Però ara ho buscarem.
Bueno, coses que vas dir.
Ullea, molt...
deia molt. Ullea.
Ullea, deia. Molamazo. Eres un carroza. Què passa, Tron?
Uf.
Sí, coses molt terribles, que és com que està intentant dir ara, amb certa edat, el Malcolm dient això és un fan cringe. A veure, ell va...
He posat la broma al guió, però m'estic apenedint, eh? La broma contra mi mateix.
Ell escriu llibres a la seva última època com... Atenció. El rollo de mis padres.
Ah, oh, sí?
Sí. O Habla mi viejo.
Mi viejo?
Sí.
Un senyor que va néixer en 1918. Què dius, senyor?
I això era per il·lustrar a la joventut. Això amb 70 anys. Doncs queda forçat. És, evidentment, com Camilo VI dient molamazo.
Estan arribant molts missatges d'oients que l'havien llegit. Eh? La Carme diu, soc del 53, ara sí que m'ha caigut un mite. Recordava Martín Vigil com un avançat al seu temps.
Ja, ja, ja.
Mare meva.
Pues encara no sentis res, Carme.
No, pues he de reconèixer una cosa. Que en veure el títol de 12 indeseables, he recordat d'haver-la llegit.
Sí, eh?
Jo que volia dir, no, jo soc un esnob i tal, aquesta la vaig llegir.
Mira, la Montserrat diu, jo vaig llegir La vida sale l'encuentro amb 16 o 17 anys i em va agradar bastant, eh? I de fet l'he tornat a llegir altres vegades.
Bé.
Aviam.
No, Montse,
no, tens tot el dret.
Sí, tant.
Aviam, 12 indeseables. Era dolentíssima. Era un senyor que posava 12 joves conflictius a un vaixell per convertir...
Tots nois, no?
Tots nois. Amb un home de profit. Hi havia un era violent... Un altre era gay.
Es posa en un vaixell, no?
Un altre, sí, en un vaixell.
Sense samarreta.
Va.
Bueno, però la moralina de... Aquí us farem homes de veritat. I tant, bueno,
si us farem homes
prou,
de veritat.
Prou.
Però la qüestió, prou. Què deia la crítica de Martín Vigil? Umbral, Francisco Umbral, va dir de la seva obra Martín Vigil ha sido un acorintellado moralizante y paliza. Que parece detestable su prosa. S'ha de dir que molta gent li deia això de Vigil Tellado, eh? Això era una cosa...
Vigil Tellado.
Sí, això li deien molt. També en aquest article, Francisco Umbral parlava de la dreta espanyola que havia deixat en mans d'aquest senyor immoral, encara no sabia, no deia per què, l'educació dels seus cadells, perquè era l'autor més lleit entre els joves. El crític Ignacio Echevarría, en un article un any després de la seva mort, com tots, el salvava una mica, encara que deia que sus páginas se resienten de la religiosidad católica que las impregna y que las vuelve tan rancias. A més, amb una polèmica crítica pel qual Ignacio Echevarría va sortir del país, no sé si en recordeu, el cas Echevarría, que va fer una crítica a un autor i el van fotre fora, etcètera. L'insult, un dels insults que deia ell era l'autor contemporani aquest, tiene la prosa de Martín Vigil.
Ah, com a insult, eh?
Com a insult. O sea, ja sabem que és un insult. Hosti, això sí que bé, mola.
Sí, però li feien crítiques dolentíssimes. I la gent el llegia molt. I, a més, guanyava molts premis. Va guanyar el Premi Ciutat d'Oviedo. Home, clar, si era d'Oviedo, també.
Clar,
diguem-ne. El Premi Pérez Galdós, el Premi Gran Angular, i més d'una vegada el Premi al millor novel·la estrangera que atorgava l'Oficina Catòlica de París.
Vaja.
També hi havia els seus textos espirituals. Ella escrivia, era un columnista habitual tant a ABC com a la majoria de grans diaris d'Espanya de l'època i a la revista Destino. O sigui, també explicava Destino Dios, també té un altre títol que es diu En marxa, cristianos!
Carai.
I un que és el meu favorit, que és Listos para resucitar.
Hosti, que però això voreja la línia de...
Listos para resucitar. Hosti. Ara seria una sèrie de zombis.
Sí, sí,
però no, en aquella època anava d'un altre tema.
Però és franquisme, estem parlant.
Però és com còmic, no? Listos para resucitar ja fa riure.
Sí, sí.
Però bueno, deixem de banda lo dolentes i lo supervenudes que eren les seves obres i tornem a la seva biografia. Ho havien deixat de cura jesuïta.
Correcte.
Durant 20 anys va exercir a col·legis i col·legis majors i residències d'estudiants.
Ai, ai, ai.
Sempre, sempre la seva vocació era l'atenció als joves.
Ai, ja, mare meva. Ja.
Però... era molt bon orador. Sí. I en la seva etapa a Salamanca era molt popular.
La etapa oral la portava molt.
Prou, va.
La seva etapa a Salamanca era molt popular. I era un escriptor d'èxit. Vull dir, és com si de cop i volta, no sé, portes aquí a Quim Monzó, de cura de la parròquia, doncs tothom aniria, no? Però alguna cosa va passar. Alguna cosa va passar. Perquè, oficialment, ell diu que el van fer fora perquè era un rebel polític. O sigui, per progressista, no?
Per massa progressista.
Sí, progressista no dintre d'un ordre, també t'ho dic, eh?
No, però no cola, si ara més faixa que tejeron un dia eufòric.
Sí, de veritat, m'esteu fent passar malament, això, ja.
Bueno, ja arriba. Arribem al meu lloc. Els motius polítics pels quals l'expulsen els jesuïtes no són polítics, són... sorpresa! Dues denúncies de dos nens... una el 1957 i l'altra el 1958, que el denuncien per abusos sexuals. Ara, en aquesta etapa d'investigació, el passat d'abusos a l'Església s'ha revifat i han aparegut un altre cas, el de José Ignacio Sánchez, que avui, un senyor que s'acosta als 80 anys, que després d'anys de traumes, recentment va exposar el seu cas davant de la cúria jesuítica. I explica, quan tenia uns 7 anys, fins als 9, jugava a les tardes, després de l'escola, a l'edifici del costat de la clerecia i a la residència de jesuïtes, que avui és la Universitat Pontifícia. Hi havia dues organitzacions juvenils, els Cosques, per als petits, fins als 16 anys, i els Luises, per als més grans. Martín Vigil portava els Luises, però com que estaven al mateix local, de vegades apareixia i em portava al seu despatx, amb la llum apagada, m'asseia els genolls i em feia tocaments. Martín Vigil, a més, té la santa barra d'explicar a una de les novel·les que hem relatat, Los días contados, que a Salamanca tenia al seu càrrec uns 500 joves.
Uf.
I atenció, que això és de traca. Allà ell assegura que es va adonar que la juventud... obro cita. La juventud española estava desinformada i obsessionada con el sexo. Ai, quins pebrots, Martín Vigil!
Per favor.
Potser l'obsessionat amb el sexe eres tu, no els nens.
Tenim gent enfonsada, eh?
És Hitler acusant algú de racista. I no, aleshores no hi havia porno a internet, Jordi Basté.
No,
era
no.
Un capellà.
Sí, els jesuïtes el van fer fora per aquests tres casos que ja tenien denúncies, però què van fer? Amagar-lo, com sempre.
Com sempre.
Però ell va seguir de sacerdot, aquesta vegada a Oviedo, i allà va tornar a passar. Segons Antonio Masip, que no és qualsevol, que és l'exalcalde d'Oviedo, l'exalcalde socialista d'Oviedo, Astúries, el cas més sonat i vergonyós del que jo he sentit encara que, atès a l'època, no va arribar als mitjans, va ser el del novel·lista José Luis Martín Vigil.
Això ho deia el propi alcalde.
L'alcalde assetjava molts joves, alguns de la meva colla.
Bon,
per fi va ser denunciat frontalment i el van portar al cas al senyor Enrique Vicente Enrique Tarancón.
Més que senyor, bon senyor.
No, home, l'arcabisbe.
Clar, que després va ser cardenal, sí, que era... Sí. Era
el curar la transició.
La transició, que era la posició de tranquil·la. I aquest senyor, quan va veure que hi havia molts casos molt d'abusos, el va fer fora d'Astúries per evitar la propaganda, però no va dir res ni va passar res. Tarancón, com deia, que és el cardenal més famós de la transició, el cardenal bo, però que al final sembla que era una mica encobridor.
Yeah.
Masip també explica que Martín Vigil portava una càmera Polaroid i anava fent fotos als nens tota l'estona.
Feia fotos
de bons rotllos.
Menys mal que no t'havia internet, ara que penso.
Hosti.
Tarancón el fa fora d'Oviedo i s'entén que també de l'Església, però no el denuncia la policia, tampoc hagués passat res.
Mm.
I s'entén que Martín Vigil deixa d'exercir el sacrament del sacerdoci.
Sí.
Però l'any 1987, Martín Vigil té un cas estrany, un cas que afecta la policia. Martín Vigil torna 5 gravats de Picasso.
Que han robat d'un museu.
Ah, sí. Clar, ell
I d'on
diu...
els treu ell?
Clar, ell explica que un lladre de 25 anys, o menys, li hauria donat en secret de confessió.
Ah.
Clar, si ja no era capellà...
Ah!
Quin secret de confessió
de
hi ha?
Què?
De què?
Secret de confessió.
Això se li explica, se li pregunta. Dius, vostè no és capellà ja, perquè ha deixat, segons ell... per progre, l'Església l'havia fet fora, però no era veritat, l'havien fet fora per paderasta. Ell diu, en secret de confessió. I ell li diu, però si vostè no és capellà, com ha fet el sacrament de la confessió?
Sí, clar,
i ell diu, a veure, és il·lícit que jo confessi, però és vàlid, perquè sempre s'és sacerdot ad eternum, pels de l'ESO, per sempre.
Per sempre.
Afirma. També va dir que el noi li va donar seguint, atenció, aquesta és la gran part de l'explicació, un costum medieval de lliurar furts al capellà.
Home, perdona.
Clar, a veure, un manguta de barri de Madrid...
Ara. Es va acollir...
Agafat a l'heroïna.
Els ancestres...
Va recordar que robava 131 supermirafioris. Diu, hòstia! Ahora voy a devolverlo en secreto de confesión.
Los fueros.
Como lo hacían en la época del Cid.
No, no.
Ves a cagar.
Yo entiendo, y es lo que he sacado de experiencia de toda mi vida de trabajar con los jóvenes, que la juventud siempre es igual en sus coordenadas profundas, en los ejes de su psicología. Lo que ocurre es que cada juventud...
Es que sortia a la tele, sempre.
Se si això és la tele...
Si aquest és Martín Vigil.
Aquest perquè sentiu la seva veu.
Al político, sí, sí. Home, s'explicava molt bé, clar.
Sí, ja a Madrid ja com a veu, sí, sí.
Pero es que sean mejores o peores, se conducen de otra manera porque han nacido en otra época. Yo pongo este ejemplo.
Bueno, això era el que estava hablando.
Encara que a l'entrevista, José María Íñigo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Això és l'any 80, això és l'any 80, encara té cert èxit, ja no és el mateix que el 70. S'ha tret el perruquí que portava quan era capellà, perquè portava d'aquests perruquins que sembla que tens un gat mort aquí al cap, no?
Sí, sí.
Aquí dalt, però no, només per la part de darrere, dic, si et veu calvo, per què ho fas? Però bueno, la veritat és que era un home mediàtic. A la tele va fer un debat molt, molt famós sobre sexualitat, en el que estaven d'acord, per cert, amb Susana Estrada.
Oh.
Susana Estrada era un personatge, un activista per la llibertat sexual d'aquells anys.
També asturiana.
I el programa es deia Mano a Mano.
Mai millor dit per parlar de sexualitat.
I era un cara a cara que presentava aquí Joaquim Maria Pujal. Era l'estrella i era un programa amb molt d'èxit. Era l'any 81. Però es va crear tal escàndol... Bueno, bisbes que...
Per el que ell deia, pel defensar la sexualitat.
No, perquè hi havia un cura i una senyora que parlava de sexualitat.
Era una senyora que sortia de les revistes de Destape.
Sí.
I el capellà fent allò... I van arribar a cert acord, a més, eh?
Sí, sí, sembla que estava bastant d'acord. Va crear un escàndol, els bisbes queixant-se, especialment un que també sembla del poble del Sogre del Santi, que es diu Temiño Saiz.
Este es gallego.
Temiño. Ven aquí, Temiño.
Pásame el Temiño.
I... que va dir que els interlocutors en aquest diàleg... Diu, los interlocutores en este diálogo se precipitaron por la pendiente para revolcarse en fango nauseabundo.
L'escàndol va ser enorme en aquella època. Això és un dels grans escàndols de la televisió espanyola. El Consell d'Administració de Ràdio Televisió Espanyola va encarregar al Centre d'Investigacions Sociològiques una enquesta d'opinió per veure... Sí, que havia passat en el programa. L'enquesta tenia dues preguntes. Una era si els havia agradat i si els hi semblava i els hi posaven una sèrie d'opcions, no? Si deien, ¿le ha gustado? ¿Qué opción prefiere? ¿Informativo? ¿Educativo? ¿Le ha parecido inmoral? ¿Le ha parecido obsceno? ¿Le ha parecido vulgar? ¿Le ha parecido chabacano? ¿Le ha parecido progresista? ¿Avanzado? ¿Conservador? ¿Tradicional? ¿Entretenido? ¿Divertido? ¿Pesado? ¿Aburrido? ¿Interesante? ¿Atractivo? Vale. El geni que va fer aquesta enquesta, ¿sabeu què més deia? Qui era el secretari del Consejo de Administración del CIS? José Ignacio Wert.
José Ignacio Wert.
Sí, José Ignacio Wert.
No. Exacte, sí, sí. No.
Sí, sí. Españolizar a los niños catalanes.
Quan he trobat la notícia al diari El País de l'època, posava el centrista José Ignacio Wert. I com han canviat les
coses. Bueno, aleshores era centrista, clar.
Sí, clar. Els rumors de Martín Vigil sobre la pederàstia van anar creixent i la seva imatge es va anar apagant a poc a poc. Molts van defensar que era una injustícia, que no hi havia, que no se sabia, que això ho deien perquè era homosexual, i que se'l veia per Madrid en xaperos, però mai amb nens. Però Martín Vigil es va anar oblidant, i fins un any després de la seva mort, com deien, no apareix als diaris. I des de fa molt poc, o sigui, setmanes, ja, perquè ja ha sortit als diaris de la investigació dels jesuïtes també, ja no hi ha dubte de que no era només un escriptor cursi, fals progressista, falangista... moralitzant i hipòcrita. Era també...
I un supervendes.
Era també un pederasta.
Uau, però és que, mira, tinc missatges a dojo de... Sobretot dones, oients. La Lupe diu, els seus llibres van ser els primers seriosos del Martín Vigil que vaig llegir després dels d'Aventura. Encara els tinc. Diu, els cremaré.
No, que valen una pasta, home. Ara valen més diners.
La Margarida diu, no recordo si Primer amor, primer dolor era també d'en Vigil. També
home,
vaig ser l'actor...
Home, podria ser.
Podria ser.
O de Vigil o de Corín Tellado.
Però Primer amor, primer dolor, eh? O, bueno, en fi...
Sí. Sí.
També vaig ser l'actor de l'època. Tinc 64 anys. Quin desastre. La Núria, estic anonadada. Soc del 52, vaig anar a un col·legi religiós de monges, ens feien llegir Martín Vigil i després fer un resum del llibre A totes ens encantava. La Montse, estic abatuda. Jo també llegia Martín Vigil. Bueno, doncs, efectivament, avui...
Com m'agrada carregar-me... Oh,
la infantesa del personal.
Sí, sí, què contes que estem?
Avui, aquest, el nom complet era José Luis...
Martín...
Martín González Vicente y Vigil.
Sí.
Bueno, un senyor conegut com a José Luis Martín Vigil.
Martín Vigil.
José Martín Vigil. José Martín Vigil.
I, de fet, tothom el coneixia per Martín Vigil i molta gent pensava... La gent
que deia Martín de nom.
Martín Vigil.
Ah, clar. Aquest capellà, superèxit de vendes, que en realitat era un padrasta i un falangista.
Però aquest senyor, ara nens de l'actualitat i joves que ens escolteu, sí, no teniu ni idea. Bueno, el que estan dient les ullets, sí, 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 el pes que tenia sobre l'educació d'una sèrie de gent.
Imagina't. Increïble.
No, perquè més parlava de drogues, els llibres...
Uf, canònic, canònic.
Supermodern.
Avui, execrable subito, bueno, no ha estat subito, però s'ho pareix.
11 Martín anys, Vigil. Que bé.
Les 11 i 10 minuts, gràcies, Malcolm, gràcies, Santi.
A vosaltres.
A vosaltres.
On viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.